I ara us volem explicar una història que ens parla de la por, la nit i també la força de la imaginació. La por que tots sentim, amb la que aprenem a viure i també la que ens fa més forts. I ho farem a través d'un relat ple d'emocions a flor de pell, de llum i molt amor. I ho farem a través d'un relat ple d'emocions de... I ho farem a través d'un relat ple d'emocions a flor de pell i de molta llum i amor. Es tracta del llibre El llop de les pomes verdes, escrit per la castellarenca Gisela Pou i amb les il·lustracions de la Roser Argemí i publicat per Vindy Books. Gisela, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, felicitats per aquest llibre.
Moltes gràcies.
Expliqui'ns què és el que vol transmetre amb aquesta història i per què el tema de la por.
Bé, és el primer llibre que faig per nens tan menuts, que són per primers lectors, no? I era una aposta de fer un llibre això per nanos quan comencen a llegir. I un dels temes més fonamentals i més extensos i que tenen la majoria dels nens és el tema de la por, no? I llavors va ser un repte també escriure des de la primera persona d'un nen-nena, perquè no sabem si és nen o nena, o sigui, el protagonista no té gènere, perdó, i que té por, apareix. El llop és el símbol de la por. És a dir, obre un armari i pensa que hi ha el llop. I pensa que hi ha el llop després d'una nit de trons, no? I de pluja. És a dir, el llop simbolitza la por. I de quina manera el seu pare, que és l'altre personatge de la història, va entrant en aquesta... Li va ensenyant a gestionar aquesta por, no? I m'agrada dir sempre que tots els monstres que apareixen en els contes infantils, que ara hi ha com tota una tendència a suavitzar-ho tot i que el nen no pateixi. I l'altre dia escoltava a una escriptora, l'Espira Freire, que deia que els monstres dels contes infantils són els que ens serveixen perquè quan som grans ens enfrontem a totes les diferents frustracions i les aprenem a gestionar, no? Que al cap i a la fi és el que és la vida, no? És un problema, solucionar-lo, un problema, solucionar-lo. I em va semblar molt interessant. I jo sóc defensora dels monstres en els contes infantils. I en aquest cas no, en aquest cas en el llop de les pomes verdes el que fa és el pare ajuda el nen a entendre, a posar nom, no, al llop, que això és lo fonamental, posar el nom a les diferents pors.
Evidentment, com explicaves, Gisela, el conflicte, les pors, les frustracions formen part de la vida. I la tasca dels pares és precisament, com explicaves, doncs, acompanyar-los, educar-los per aprendre a gestionar tots aquests problemes, no?, que trobaran en el seu dia a dia i, evidentment, els acompanyaran quan siguin adults. La tasca també de l'autor, de l'escriptor, és també doncs, oferir, sobretot a la literatura infantil, històries amb aquest missatge, que realment tinguin aquests valors.
Bé, jo quan escric sempre parteixo a partir d'un tema, perquè, clar, he fet novel·les molt llargues i necessito que el tema em mantingui, no? En els contes infantils em passa el mateix, necessito parlar d'alguna cosa. Llavors ja busco l'argument, ja trobo la manera. Però per mi l'escriptura i la lectura, el fonamental que tenen és que fomenten l'esperit crític, no?, de la gent. És a dir, no és només, per mi, no és només viure altres mons, viure altres vides, que ara pot ser un pirata, que ara pot ser un bandoler, que ara pot ser una princesa o que ara pot ser un príncep, sinó que tota la història en si, sobretot quan escric i quan llegeixo, també ho busco, que allò que t'obri finestres a fer-te més preguntes, no? Perquè la vida és contínuament fer preguntes i de tant en tant trobar alguna resposta, no? O intentar trobar-les. I això no és altra cosa que aquest esperit crític en el qual espero que els nanos que creixen avui en dia i que són lectors i bons lectors es posicionin en el món, no?
I més avui dia, Gisela, no? Que hem de despertar precisament aquest esperit crític i sobretot fomentar el plaer per la lectura, no? En un món tan audiovisual.
Bé, és un món molt audiovisual i és un món on educar és una tasca dificilíssima, perquè hi ha mil models diferents, des de la no educació, que és que no sabem com fer-ho, fins a una hipereducació, que és molt difícil, que abans era d'una manera, llavors es va anar relaxant, que ja estava bé, però, clar, potser hi ha tants models i tantes maneres que és molt difícil. I la lectura i l'escriptura, repeteixo, per mi ha de tenir dos nivells sempre de lectura. És a dir, que aquest llibre el pot llegir el nen i veu l'aventureta i veu el que passa, però espero i desitjo que el pare hi veu tot una altra lectura, no? Jo penso que aquests nivells de lectura diferents són els que són interessants, sobretot a l'hora d'escriure. Bueno, ja et dic, quan llegeixo també m'agrada trobar-los, no?
Fins i tot podríem dir que hi ha una tercera lectura, perquè déu-n'hi-do també les il·lustracions de la Roser Argemí que les acompanyen, no? Expliqui'ns també com ha estat aquesta col·laboració.
Sí, sí, va ser... Bueno, això és a partir de l'editora, de la Cristina Feliu, que és l'editora, que és una editorial nova, Vindy Books, i el que està és molt acurada, l'edició és molt acurada. I tenia molt...
Que s'ha escoltat això, perdona. Si pots començar, és una...
És una edició molt acurada, és a dir, això, aquest blanc i negre, aquestes miques de vers. Es van fer diverses provatures. En un principi el llop era molt gran, a mi em va fer por aquest llop. La idea era que aquest llop era molt gran al principi, la idea era molt interessant, i es anava com fent petit, 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 no? Però em vaig pensar, és que farà por en el nen, és a dir, el nen quan vegi aquest por. Llavors es va reduir, es va suavitzar, s'hi van fer aquestes taques blanques, i la Roser és una gran il·lustradora, no, no cal dir-ho, ja es veu, no? I bé, va anar així. I llavors una curiositat que m'agrada dir-la, que me la va fer veure la meva filla justament, és que quan troba el llop petit, un llop de peluix, no?, que té el nen i que el rescata de dintre, era blanc en principi. I em va dir, home, això és molt racista, perquè el llop dolent és molt gran i és negre, i llavors tenim el petit i és blanc. I efectivament, és una cosa que ni ens n'havíem adonat, eh? Jo no m'havia adonat. I sí, sí, el vam canviar ràpidament, i el llop petit també és negre, no? Per mantenir... Perquè has d'anar molt en compte amb tot això, no?
Amb això que dius, amb aquesta correcció, no?, que us va fer, amb aquesta apreciació, no sé si tu també, doncs, ets molt autocrítica, si ets d'escriure, reescriure... Com és el teu procés, també, de creació?
Bé, soc molt lenta, soc molt ràpida a la vida, perquè soc com neguitosa i soc molt ràpida a l'hora de fer coses, però a l'hora d'escriure soc molt lenta. És a dir, és com una mica, és una teràpia també per mi, no? És com, és escriure, per sempre dic que escriure és reescriure, no és mai escriure, no? En aquest cas, el llibre anava adreçat també a una neboda neta que tinc, que té molta por als llops, no? I era una voluntat de que ell entengués, que té 6 anyets, que entengués que, bueno, que el llop és aquesta por interna que s'ha d'elaborar, no?
Gisela, realment doncs has escrit diverses obres, no?, literàries, com El silenci de les vinyes i La noia de la mitjanit, que van obtenir doncs el Premi de la Crítica Serra d'Or. També has publicat nombrosos llibres per nens, dels quals va destacar la col·lecció de la Sara Pegues, no?, i Palmira, i L'efecte crisàlida. Explica'ns com gaudeixes més. Escrivim pels adults, pels nens i adolescents, segons el moment...
És molt diferent. Vull dir, ara acabo de fer una novel·la que sortirà la tardor que ve i han sigut 18 mesos de feina per adults, no? A més, ambientada l'any 46, vull dir, una cosa amb molta, molta feina. Amb una proposta que em van fer la proposta, eh? No, o sigui, no va ser de mutu propi en aquest cas. I llavors, a veure, és molt diferent escriure per uns o pels altres. D'entrada ja de llargada, d'intensitat i de llenguatge, no? És molt diferent. I llavors em posiciono diferent. I llavors el que m'agrada molt és alternar-ho. Després d'una novel·la com aquesta que he fet ara, doncs em faré una altra, o de juvenil o d'infantil, per anar... I depèn del que em ve al cap, perquè això també serà estrany, però la inspiració una mica sorgeix, quan la busques, eh? Però... Ara acabava aquesta, que la vaig acabar fa 3 dies, i vaig dir, bueno, ara m'agafaré descans, de fet demà me'n vaig de vacances, i bueno, vull endreçar coses i tal, i no, ja hi ha altres coses que estan picant a la porta, no?, i que tens ganes d'escriure. És com una malaltia, això, d'escriure. Però bé, la pregunta en si és que és molt diferent, i posicionar-te per escriure una cosa per nens o per una cosa per adults és molt diferent, no té res a veure, és com fer una altra... És escriure tot, i tot és explicar una història, però des de punts molt diferents, no?
I per què li agrada també la literatura infantil i juvenil i com creu que es troba de salut?
Home, jo crec que es troba molt bé de salut, sobretot a nivell de, per exemple, d'il·lustradors. Tenim un país fantàstic, hi ha il·lustradors boníssims. I a veure, la literatura, ja no dic la juvenil, que sí, la infantil és fonamental. És fonamental per tenir lectors i és fonamental pel gust a la lectura. Els nens... llegeixen, els que els agrada, no? I costa, perquè abans tu apuntaves tot aquest món virtual i tot aquest món tecnològic i tot aquest món que tot és visual i que llegir és esforç, no? No ens enganyem, és esforç, podem dir 1000 coses, però esforç, t'has de concentrar, has de llegir una paraula darrere l'altra, has d'estar mitja hora o 3/4 llegint, imaginant-ho, i quan aprens és molt, molt gratificant. Però és molt interessant, i cada vegada jo crec que hi ha molts nens lectors, perquè hi ha bons llibres també, perquè estem fent lectors pel futur. A l'adolescència els nens deixaran de llegir, desenganyem-nos. És que ara no llegeix, que tenen 15 anys, és que les hormones s'han disparat, és que els seus interessos són uns altres, és que s'enamoren, es desenamoren, és que passen mil coses, el món és molt més interessant que les lectures. Vull dir que, per tant, resumint, que jo crec que té bona salut en aquests moments i bons lectors. I és fonamental, s'hauria de, i s'ha de potenciar molt la literatura, que es fa, això, el Premi Atrapa Llibres, que vaig aquesta tarda i tot això, home, ha fet una feina ingent, eh?
Ara que ho comentaves, precisament aquesta tarda, avui dilluns, et donaran aquest premi, no?, per Palmira i l'efecte Crisàlida. Explica'ns també amb il·lustracions de Francesc Rovira com reps aquest guardó, te l'esperaves, i una mica també posa'ns en situació de què explicava aquesta història.
Bueno, l'Atrapa Llibres es va donar el mes de maig, com es dona sempre, i és un premi en el qual qui vota són els nens. O sigui, que 2.500 nens, o 2.005, no me'n recordo, nens, votessin la Palmira, clar, és un premi extraordinari per mi, no? És una gran satisfacció. I llavors aquesta tarda el donen físicament, perquè clar, això es feia al Teatre Condal, venien tots els nens, era, fa 2 anys, el 19, el 20 ja no es va fer, el 21 ho vam fer així via telemàtica, i el 21. O l'any passat el 20 em sembla que no es va fer, es va dir que... I el 21 s'ha fet, però tots estàvem allà, jo a casa meva, tothom a casa seva, i anar fent, no? Llavors l'Atrapa Llibres, el premi, el que consisteix és trien, això és de l'any 19, em sembla, sí, de l'any 19, de tots els llibres que s'han publicat aquell any, per edat, això em sembla que era de 10 a 12 anys, en trien 3. I la Palmira competia amb editats en català, no vol dir d'autors catalans. La Palmira competia amb 2 autors americans. I llavors els nens es llegeixen aquests 3 llibres, els nens, vull dir, això es fa des de biblioteques, des de llibreries, o sigui, des de clubs de lectura, de biblioteca o de llibreria, i des d'escola, que és el que més, no? I llavors aquests nens llegeixen aquests 3 llibres seleccionats per un jurat expert i trien un dels 3, no? Aquest va quedar molt, molt frec a frec amb l'Hotel Winterthur, que gairebé, però bueno, va guanyar la Palmira i mira, s'ha quedat a casa, no?
Mira, quin orgull. Suposo que a banda del reconeixement hi ha alguna dotació?
No, em sembla que hi ha un premi, una estatueta o una figureta, però és igual, a veure, el premi és que 2.000 i pico nens l'han llegit. Ja no dic que l'hagin premiat, és que l'han llegit, i l'han valorat entre aquests 3, no? I que el jurat hagi triat el llibre entre tots els que s'arriben a publicar ja és un èxit. Per mi és el que m'omple més d'orgull.
És un èxit absolut, en aquest sentit. A nosaltres també ens encanta la literatura perquè, a més, cultiva la imaginació com la ràdio. No hi ha paraules i requereix aquest esforç. Per acabar, et volia demanar, Gisela, com van les presentacions també del lloc de les pomes verdes, perquè, clar, és un moment també complicat, no?, d'aquesta pandèmia, però no sé si tens previst ja o tens a l'agenda algunes dates.
No, en principi no. En principi no. Va sortir la setmana passada, el dia 8 o 9 va sortir. Vull dir que és molt d'allò. Ara me'n vaig de vacances, que ho necessito, i llavors sé que hi haurà clubs de lectura i coses així, més que presentacions. A mi les presentacions no m'agraden, ja t'ho diré, perquè, presento un llibre que no l'han llegit. Jo penso que el llibre que es llegeixi, encara que sigui en veu alta, i llavors parlem del llibre, no? Però anar a presentar, com dir, he fet aquest llibre i és estupendo, és que no en sé. El que puc és parlar-ne, com faig aquí, explicar el que jo he volgut fer i el que he volgut dir, però no sóc gaire de presentacions, No ho sóc gaire. Jo, totes les que em diuen les faig, però no me'n busco cap, la veritat.
I suposo que contenta, no?, de que la teva història formi part d'aquesta col·lecció Punt, no?, que són llibres per veure el món amb uns altres ulls. No sé qui va trucar aquí. Et van trucar de l'editorial?
Ell, sí, editorial. És molt nova, Bindi Books, i em van preguntar si tenia alguna cosa escrita per nens petits. I no, i tenia una cosa que havia enviat el premi a Emili Teixidor, el que ha guanyat l'Anna Fiter. Però que, com que era el primer premi que es feia i es havia de donar al setembre de l'any passat, van dir, a veure, i amb el lío de la pandèmia ho van ajornar, i van dir que no. I llavors el que vaig fer va ser, i qui volgués podia treure els originals. I quan Bindi Books em va demanar si tenia un original, original, vaig dir, bueno, doncs el trec del premi i el porto aquí. I mira, ha anat bé perquè ha sortit com si hagués guanyat, que no ha guanyat perquè ni s'ha presentat, eh? I ha guanyat l'Anna, que és estupenda, la seva gallina fina, amb la seva petita història.
Precisament, Gisela, divendres passat també vam tenir convidada l'Anna Fiter, que ens parlava de la seva participació a la Setmana del Llibre en Català. Parla'ns també, precisament, de la vostra relació.
Amb l'Anna, bueno, amb l'Anna som amigues de fa molts, molts anys. Ella també és guionista, i escriptor i periodista, abans que res. De fet, ens vam conèixer el 91 amb un màster de guió. El fet de ser castellà i Sabadell, doncs, ha fet que hi hagués molta unió i ho hem estat fins ara i ho continuarem estant molts anys, suposo.
Perquè, clar, la tasca de les guionistes, tu com l'Anna, m'imagino que molt diferent escriure literatura infantil, juvenil o també fins i tot de llibres per adults que el ritme trepidant del dia a dia de les guionistes, no? Explica'ns també aquesta vessant teva.
Bé, jo vaig començar a ser guionista el 93 amb un projecte molt engrescador com era Poblenou, perquè era la primera telenovela del país. I aquí vaig continuar. De fet, vam fer també la primera telenovela del país del costat, d'Espanya, no?, amb Telecinco. També vam anar a València, també vam fer la primera telenovela, dues, que vam fer allà, amb el Rodolf Cirera. I llavors estic especialment orgullosa de Temps de silenci, que va ser l'any 2000, que va ser una experiència brutal i molt interessant. I llavors també he estat a Antena 3, he anat fent diverses coses, no? Però ara ja fa uns 2 o 3 anys que vaig decidir dedicar-me a la literatura. No perquè no m'agradi el guió, sinó perquè el fet de la literatura és més el teu ritme, vas més bé, i el producte és més teu, no? Des de la primera paraula fins a l'última ho has d'explicar tot tu. L'altre és un... Però ho enyoro, enyoro la gent, enyoro treballar en equip, enyoro que llences una idea i que et retorna, perquè la feina d'escriptura, d'escriptor, és molt, molt solitària, no? I llavors la de guionista, tot i que escrius i que crees i que inventes històries, aquesta relació amb els companys per mi m'alimentava molt, no? I és molt millor sempre.
Clar, tota aquesta diversitat i riquesa, no?, que dona treballar en equip quan escrius llibres, suposo que és la col·laboració que tens amb l'editor.
Sí, l'editor, edita, no? Llegeix el que escrius, vas endavant i vas enrere i et diu, problemes que hi pot haver o millores i sí. De tota manera, l'editor mite d'abans, que ens veiem com les novel·les, les pel·lícules i tal, una mica també ha desaparegut. No pot, per una qüestió de temps, no pot fer-te un seguiment, que a mi m'agradaria fer-te un seguiment, per aquí no vagis, ves per allà, és més el producte ja bastant acabat i llavors diu el què, no? Però, molt, i la relació que tinc amb les editores, la veritat, editores, perquè tots són editores, és molt bo i molt satisfactori.
Emocionant, com aquest llibre que avui ens has presentat, El llop de les pomes verdes. No sé com va també el tema de les presentacions, perquè en temps de Covid suposo que molt restringides.
De moment, les editores estan super, super encantades. Em diuen, no?, que ha tingut molt bona entrada. Ara ja veurem, té una setmana de vida. Vull dir, és molt bufó i tothom sembla que li interessa molt. Ja en parlarem, espero que sí. Espero que sí, perquè espero que entri en clubs de lectura i que els nanos el llegeixin, no?, i els ajudi a pensar una mica, que és una mica la meva feina, el que m'agrada fer. Aquestes dobles lectures que sempre hi ha d'haver en les històries, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Gisela, i nosaltres emplacem els nostres oients a llegir El llop de les pomes verdes, a superar totes aquestes pors i, sobretot, a compartir grans i petits hores de lectura i a cultivar, com deies, la imaginació i també l'esperit crític. Molt bon dia.
Molt bon dia i ha estat un plaer. Moltes gràcies a tots.